Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Daniel Fernández. El canvi de l'aparcament dels busos turístics ha deixat reaccions de tot tipus. Els agents turístics de l'Ajuntament de Girona valoren molt positivament el canvi. Siso García, FM Girona, bona tarda.
Bona tarda. Una volta pel punt de benvinguda de Girona deixa clar que el canvi d'aparcament ha deixat conseqüències visibles en només una setmana. Uns canvis que no han agradat als guies turístics, que critiquen la falta de diàleg que hi ha hagut per trobar una solució que agradés a tothom. Joan Pau Andreu és guia turístic de Girona.
Dir-li a una persona de 70 anys que baixi l'autocar i el que us deia abans, el lavabo, 40 minuts, cafè, 40 minuts, punt de sortida, 40 minuts. No pot ser. El que no pot ser és castigar la gent.
Tot i trobar-se en temporada baixa, els comerciants reconeixen que han vist disminuir els seus ingressos ara que els turistes baixen molt més lluny. Escoltem Maria Teresa d'Iber, botiguera.
Evidentment, baixaven els autobusos aquí a prop i un carrer que ja costa de passar, de transitar la gent, a més que és un carrer estret i molt de vehicles. Considerem que sí que ha afectat molt al comerç.
Per vetllar que segueixi la normativa, durant aquests dies a la zona del punt de benvinguda hi ha agents turístics que informen del canvi en l'aparcament.
El president de la Generalitat, Quim Torra, serà l'encarregat d'inaugurar el dissabte dia 16 la 147a Fira de Sant Josep de Mollerussa. Alejandro Martínez, Ràdio Ponent Mollerussa, endavant.
Aquesta edició la fira s'allargarà fins el dimarts 19 i s'espera repetir els 170.000 visitants de l'any passat. Segons ha explicat l'alcalde i president de la fira de Mollerussa, Marc Solsona, Sant Josep és un dels grans referents del sector agrícola.
D'intentar i aconseguir i assolir el referent del sector agroalimentari no només a nivell d'exposició de productes, sinó també a nivell de punt de trobada de debat legislatiu, de debat jurídic, de debat d'actualitat del que seria el sector, de punt de trobada dels professionals, sindicats, gremis, la mateixa la Generalitat, l'Ajuntament com un lloc imprescindible per poder ser-hi present per parlar de l'actualitat del sector agrari, i per això tenim també un suport institucional important.
Aquesta 147a edició comptarà amb un total de 294 expositors, d'aquests 129 estaran al recinte exterior, 128 als pavellons firals i 26 al 39è Saló de l'Automòbil, en el que també hi haurà representació del sector de motocicletes i d'autocaravanes.
L'Ajuntament de Tordera obre el procés de pressupostos participats, que s'allargarà fins al 26 de març, on s'hi destinaran més de 200.000 euros. Lluís Sabater, Ràdio Tordera.
Les propostes que surtin guanyadores s'executaran durant aquest any 2019, excepte aquells projectes que per dificultat tècnica puguin allargar-se fins al 2020. El regidor encarregat del projecte, Rafa Delgado, explica el procés que se segueix.
Poden votar tots els majors i, naturalment, tots els empadronats a Tordera, però també hi poden votar gent que té un habitatge en propietat i que, malgrat no està empadronat, ho pot demanar mitjançant instància a l'Ajuntament. I llavors entraria a formar part del cens.
A banda de les votacions online, les associacions de veïns organitzaran sessions per tal que la gent que ho desitgi pugui votar des dels locals socials.
I acabem amb la informació esportiva. L'hoquei Patins avui es disputen 3 partits de la jornada 21. El Barça-Vic, el Noia Liceu i el Correus són els partits que juguen avui pels compromisos europeus dels equips catalans.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 6 i 4 minuts, seguint en directe la votació del Parlament Britànic. Aquesta tarda el Parlament decideix sobre el Brexit, i del que decideixin pot ser que hi hagi una segona votació, que se'n vagin definitivament a la brava o que entri novament en negociació. De fet, a hores d'ara estan votant. L'última notícia que tenim és que estan en fase de parlament i que al llarg de la propera estona és quan es dura a terme la votació. Si ens enganxés abans de les 7 en punt de la tarda, intentarem fer-nos en resó, eh? Ja us ho avanço. Però podria ser que hi hagués un altre referèndum a la Gran Bretanya per saber si segueixen o no dins de la Unió Europea. En tot cas, serà d'aquelles qüestions que seguirem, perquè, evidentment, també té ascendència sobre el sector nàutic, tal com vàrem explicar ara fa unes setmanes, especialment, per exemple, a la zona de Sant Carles de la Ràpita, a la zona del Delta de l'Ebre, on hi ha clubs, bàsicament, on més de la meitat dels usuaris i els propietaris són precisament gent britànica. En seguirem parlant al llarg de la propera hora. Fins les 7, recordeu, cada tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, doncs, arribats a aquesta hora de programa, és un plaer sempre saludar els companys que ens apropen al preu del peix. Avui és el torn d'en Daniel Rodríguez. Què tal, Daniel? Com estem?
Doncs també amb moltes ganes de saludar les confraries de pescadors, que són les que majoritàriament ens acosten. Doncs això, com ha anat la jornada a les llotges catalanes? I avui en concret anem cap a la Costa Daurada, cap a Cambrils, on ens espera la secretària de la seva confraria, la Clàudia Masdeu.
Clàudia Masdeu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què fa vent aquí baix, Clàudia?
Bueno, una miqueta s'està aixecant ara, he aguantat més o menys tot el dia, però ara ja comença a girar-se més el dia.
De fet, s'espera que dijous, divendres, no es pugui sortir a pescar. Ja ens ho deien pescadors de la zona.
Bueno, aviam, Cambrils és difícil que faci tan mal temps com perquè no surtin. La veritat que passa moltes vegades, no?, que la resta de ports del voltant s'han de quedar les barques amarrades. En canvi, Cambrils continua sortint, molt mal temps ha de fer. Però bueno, sí que és veritat que ja ens han avisat, ja ens han enviat uns avisos per forts vents. I bueno, depenent de com vagi, doncs hauran de decidir. I ja et dic, normalment aquesta zona aguanta una miqueta més. Ara que te'n vas una miqueta cap al sud, sí que és veritat que les ventades apreten més que aquí a Cambrils. Però vaja, tenen l'opció sempre d'anar una miqueta més a llevant o més cap al bon temps, diguéssim. Així que per ara tenen bones previsions per poder sortir.
Mirant una miqueta, doncs, a la realitat del dia d'avui, com ha... pels pescadors de Cambrils, o també una mica en conjunt, com ha començat aquesta setmana?
Doncs bueno, la setmana ha començat bé. El dilluns ja sabeu que és un bon dia per les confraries. Els preus normalment és el dia que millor va. En quant a quantitat, avui ha sigut una miqueta més fluix, però això ens demostra un cop més, doncs, que la que s'acosta al mal temps i el mar està una miqueta més remogut, doncs costa més de pescar i, per tant, la quantitat de quilos que porten a la llotja sempre tendeix a disminuir. Però això també ajuda el peix. Llavors, al cap i a la fi, a les barques, doncs, els acaba compensant, no? Alguns diuen que com més mal temps fa, per ells és millor. I perquè el preu puja i prefereixen anar a pescar diners, que és el que passa en temporades així que fa més vent o més mala mar.
I, Clàudia, una mica, quines són les espècies més ben pagades aquests dies?
Doncs, bueno, l'escamarlà, el popet... Normalment acostumen a ser les mateixes, no?, durant tot l'any. El llenguado sempre manté un bon preu. Mm-hmm. I quan no és així és quan salten totes les alarmes.
Doncs esperem que mantinguin un bon preu i que no hagin de saltar aquestes alarmes a la qual fas referència, Clàudia. Gràcies per haver-nos apropat al preu del peix avui de la llotja de Cambrils, de la confraria Cambrils.
A vosaltres.
Bona feina, que vagi bé.
Sí, igualment, adéu.
A reveure. Daniel, si hi hagués alguna novetat ens ho fa saber, d'acord?
Bueno, esperem que de moment els pescadors puguin sortir a treballar.
Sí, que no saltin les alarmes.
No, que no saltin les alarmes, exacte.
T'ho dic en sèrio, aquí tenim una bandera que em servia de guia i se l'han portat al vent, eh? Vull dir, Bob Dylan em faria una cançó.
Bueno. S'haurà de tornar a Issa.
I tant que sí. Gràcies, fins després, a reveure.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
I avui l'encarregat d'apropar-nos les tradicions és l'Ivan Fernández. Ivan, on ets?
Avui hem vingut fins a l'Espai Far per conèixer un dels objectes de la mostra Un objecte, una història, que té exposats al museu. Trobem objectes de tot tipus, trobem boies, trobem un cadú, peines de mestre d'aixa, una màquina de cosir, fins i tot. Doncs tots aquests objectes, Josep Maria, tenen una història darrere i avui volem parar especial atenció a un objecte que estic gairebé segur que mai heu escoltat parlar d'ell.
A veure.
Avui coneixerem per què servia el xutxo. Per què servia, perquè es feia una idea, seria una mena de fusta que funcionava com una mena de rastell, com una mena de rascle, però per recollir les coses que havien caigut al mar. Uh-huh. Ens ho explicarà millor la persona que ha oferit aquest objecte al museu, el pescador ja jubilat, el Pau Pons, i també la responsable de l'Espai Far, la Mar Sánchez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, jo he fet aquí una petita introducció, però no sé si he explicat massa bé què és això del xutxo. Pau, explica'ns què és això.
Doncs això era una peça que s'utilitzava per quan havies tingut una pèrdua d'una xarxa o nanses o bueno, la cosa que havia perdut, una barca de pesca ho havia perdut, i llavors el patró havia de tenir el coneixement d'allà, més o menys, allà on t'ho havia perdut, per mirar de buscar-ho, perquè si ho feia, buscava un altre pat, segur que no ho trobava, no? Més o menys havia de tenir. Així com ara hi ha els aparells que només posant un botó ja li donaria exacte, abans tot era qüestió de coneixement de les senyes o enfilacions que els pescadors utilitzaven per saber més o menys allà on hi havia una roca o havia perdut la pèrdua aquesta que havia de buscar després.
Per tant, entenc que això és un objecte molt antic que ara ja no es fa servir.
No, perquè, home, més o menys ara, amb tota la modernització que hi ha hagut, hi ha altres objectes que servirien per suplir això. Això era, diem, una peça antiga que es havia calculat que això servia per quan havies tingut una pèrdua.
Com a pescador, quin seria l'objecte que ha substituït el xutxo avui en dia?
Home, principalment, ara les cordes i els cables de pescar, tot això, tot és més resistent, així com el d'abans era més seriem, no? Hi havia més possibilitat de pèrdua, ara tot és més de més força i no es perda tant com antes.
En tot cas, no sé si esteu d'acord, però el món de la pesca ha canviat moltíssim, tenint en compte aquests objectes que tenim davant.
Mira, de 40 anys enrere, cap allà, no té punt de comparació amb el que hi ha ara. De 40 anys enrere ja es va anar sempre modernitzant i sortint coses que suplien tots aquests estris de pesca.
No sé si, Mar, tu estàs massa d'acord amb això, com ha canviat la pesca avui en dia, tenint en compte això que comentàvem, tenint en compte que tenim 10 objectes aquí relacionats amb la pesca, però molt antics.
Sí, nosaltres ho veiem, a més parlem amb els pescadors, com el Pau Pons i altres pescadors ja veterans que ens expliquen, i té raó que tampoc ha sigut tant de temps, vull dir, els últims 40 o 50 anys, i de vegades el que més canvia en realitat són els materials. Vull dir, ara ens trobem moltes coses, doncs el cadup, no? Doncs hi ha cadups, però ara són de plàstic, o les caixes de fusta encara són de fusta, però més petites. Vull dir, en alguns casos ha canviat la mida perquè la gent doncs no consumeix tant de peix com abans, o els materials és això, molt plàstic, que ara els pescadors també estan bueno, doncs fent una feina amb aquests temes, però clar, els materials han canviat i també bueno, el tipus de barca, tot ha canviat i sí, per això val la pena conservar tots aquests estris fets de manera artesanal i que són patrimoni mariner de la ciutat.
I aquest objecte, Pau, a qui el feia servir? El feia servir tothom o hi havia un pescador que es dedicava especialment a fer-ho servir?
Aquest i una altra classe els tenia la confraria. I quan una barca tenia una pèrdua, deixeu-m'ho per anar, aviam si ho trobava. Aquesta era la feina d'aquest xutxo.
Per tant, entenc que vostè l'ha fet servir també, el xutxo.
I tingut sort de pescar la pèrdua. De trobar la pèrdua.
I era dur el fet de fer aquesta feina? És a dir, sembla un objecte que pesava molt. És a dir, s'ha de tenir certa habilitat.
Mira, si ho havies de pujar, diem, quan arribava a dalt, sortia de l'aigua, si ho veies que hi havia la corda enganxada o el que fos, llavors hauria de recuperar i pujar l'altre, el tros perdut. O, si no, amb la maquinilla també es pujava fins a dalt de la barca. Ella és l'estri de recuperar el cable i la xarxa de pesca.
Aquest objecte té una pinta molt casolana. No sé si el feien els mateixos pescadors o això es produïa en una altra banda.
Home, això quan ho va proposar l'Albert Senabre, que havia sigut un pescador d'aquí a Vilanova, no sé si ells poder ja ho havien vist d'alguna altra platja, o va ser un invent d'ell de dir, aviam, fem això que ens servirà per quan tinguem la pèrdua. Podria ser que, no sé, això de que sigui sigut un invent d'una altra platja, o que ells, entre ell i el constructor, que era el Jaume Morató, haguessin dit, aviam, fem-ho així d'aquesta manera.
Perquè entenc que aquest objecte el va introduir aquí a la platja de Vilanova el senyor Senabre.
Bueno, amb companyia d'algun altre pescador podíem haver tingut una relació. Hauríem de fer aquest estri que pues, ens serviria per quan hem tingut una pèrdua buscar-ho.
I és típicament vilanoví l'objecte o el podem trobar a altres platges? Potser no de la mateixa forma, però...
Segurament que perquè... Home, podria ser que hagués sigut un invent que no n'hi hagués i Vilanova hagués sigut el promotor o l'inventor. Però si no era igual, altres platges podien tenir una altra manera, una altra forma. Perquè l'altre que és el rompegolls, que és com una àncora petita, això ja havia sigut primer, però això era... per perdre una cosa grossa i de profunditat, era aquest sistema era el millor que més o menys es havia inventat.
Per tant, hi havia de diferents tipus també, diguem-ho així.
Hi ha un rompogolls que més o menys la definició és el mateix. Rompogolls i xuxu és per lo mateix. Lo que una cosa és d'aquesta forma i el rompogolls és d'una altra.
I el xuxu, aquest objecte realment eficaç? És a dir, quan queia alguna cosa al fons del mar, el recollíeu?
Home, jo m'he tingut que una vegada es veu que l'art em va quedar enganxat amb una roca i es van trencar les cordes. I llavors, per buscar l'art, vam fer servir això i vam tenir la sort de trobar-ho. Ara, ja et dic, amb la precisió que ara, quan has fet una pèrdua amb el d'abans, era... No hi ha punt de comparació, perquè abans ja et dic, tot era a base del pescador, el patró, tenir una mirada més exacta d'allà on menys o menys havia estat la pèrdua.
Avui en dia la tecnologia ens ajuda a resoldre tot això.
Per això ja et dic, no, de 40 anys cap a aquí, això ja no té punt de comparació amb la classe de pesca. Agafar el peix és el mateix. L'única cosa que d'aquella manera o d'ara no hi ha punt de comparació.
I el xuxu tenia una altra utilitat que no fos agafar el que hi havia al fons? Servia també per altres coses o només recollir el material que queia al mar?
Més o menys era per tot. Cordes, nanses, tot el que era un estri de pesca, que llavors, és clar, Ara, si perdo un tros de xarxa, posem de 100 metres, mira, ja està, però abans doncs ja costava uns diners i era molt diferent.
Era important, per tant, recollir tot el que aquella perquè no es podia perdre res.
Home, si es perdia, hi havia vegades que tenia la sort de trobar-ho i si no, mira, ja s'ha perdut, no, diverses vegades de provar-ho i no ho agafem, no ho agafem, ja ho deixaves perdre, mira, s'ha perdut.
No sé si, Mar, en el moment d'exposar aquest objecte al museu, teníeu constància de la història que hi havia darrere d'aquest objecte, si el coneixíeu abans.
No, la veritat és que no. El teníem com un objecte molt singular, però no sabíem ben bé exactament per què servia. O sigui, sí que estava posat com un rampogoll a l'inventari de l'Associació del Museu del Mar, perquè forma part d'aquesta col·lecció en la que és la gent de Vilanova que ha anat donant peces per formar la col·lecció. I sí, va ser a l'ensenyar-lo al Pau Pons que ens va treure tota la història de que l'Albert Sanabra, que s'havia fet aquí al taller del Morató, vull dir, clar, hi ha tota una història al darrere, no? I pescadors com ell que l'han utilitzat, i a més era un objecte comunitari, era de la confraria, tothom que el necessitava l'anava a buscar, que això també és important, com treballaven en aquella època, no? A la confraria, a més, doncs tenien el baròmetre en comú, no? Això en comú, barques... Sí, és una altra, també explica no només que és el que passa amb molts d'aquests objectes, no? No només és la seva funció, sinó un munt d'històries que hi ha al darrere.
Quin és l'objectiu d'aquesta mostra? Un objecte, una història?
Un objecte, una història, és una, al final representa un projecte una mica més gran que el que pretén és recuperar la memòria oral del barri. Tot el que són històries del barri que d'una altra manera es perdrien perquè són històries que no es recullen en llibres, no estan documentades, i és molt important la memòria oral en aquest sentit perquè gent que ho ha viscut de primera mà, doncs, com aquest cas el Pau, no?, que podia haver utilitzat el xutxo, que ens explica qui el va fer i tot això, són estris que ja estan en desús, que no s'utilitzen, i per tant necessitem el testimoni de les persones que el van utilitzar o que el van veure utilitzar o que el van crear, i és important perquè si no són objectes que passarien desapercebuts i no tindrien, no coneixeríem, no?, tota la història que hi ha al darrere ni la seva ànima. Veuríem un objecte aquí en una vitrina i no sabríem ben bé per què és.
No coneixeríem el simbolisme i la història que s'amaga darrere d'aquest xuxo. No sé, Pau, si tens bons records en fer servir aquest objecte.
I tant, home, ja et dic jo, això quan van tenir la memòria de fer aquest invent, això va ser una gran ajuda per quan hi havia alguna pèrdua, doncs, recuperar era una sort, perquè en aquella època, doncs, si hi havia un gasto sobreposat d'una pèrdua, doncs, més crisi a l'empresa. A més d'aquest, també n'hi ha hagut altres formes aquí a Vilanova, que no sé on t'ha fet cap un de ferro que es deia el gat, perquè quan tenies una pèrdua, si es trencava un cable o una corda, llavors s'arriava que era com un ferro, que quan caia aquí sobre el d'allò, tenia uns ganxos. I també enganxava la pèrdua i el pujaves amunt. Així tenia més poder, perquè si posem, hi havia dues cordes i se'n trencava una, ja tenia la meitat de força per aixecar-ho. En canvi, si tenies un altre d'aquesta cosa que es deia el gat, doncs tenies per poder força per desenganxar-la de baix i poder-la pujar. Totes aquestes coses ara es pot dir que no s'utilitzen perquè tampoc hi ha tantes pèrdues com abans. Abans hi havia més pèrdues perquè hi havia puestos que hi havia roques i no se sabien. I ara doncs ja tot està a l'abast de qualsevol patró que tingui una miqueta de coneixement. Només posant l'ordinador ja et ve tot dibuixat. Només cal tocar el botó, la barca ja va cap allà. Allò, ja et dic, de la pesca d'ara, abans no té punt de comparació.
I una de les coses molt curioses que n'hem parlat és que aquest objecte es feia servir, el feien servir tots els pescadors de la confraria, era...
No tenia necessitat. No sé, potser si alguna vegada també he vingut alguna platja a dir, oi que tenia... perquè entre els pescadors es parlaven, no? I dir, oi que això, deixeu-m'ho, que provaré aviam si trobo el que he perdut jo. Això també podria ser que hi hagués hagut aquesta relació.
I entre els pescadors hi havia algun en especial que dèieu, mira, aquest el fa servir molt bé, anem a buscar-lo perquè ens ajudi a recuperar tot el que havia caigut, o el fèieu servir tots per igual?
Es podia fer servir per tots iguals, però sempre hi havia algú que tenia més coneixement, i ja et dic, el plòter i totes aquestes coses que hi ha ara, abans tot era d'un podia saber les coses bé, però encara hi havia un altre que ho superava. I...
Doncs, en tot cas, avui hem conegut la història d'aquest xuxu, que, com deies, Pau, et porta molts bons records de l'època en què eres pescador, perquè quants anys vas ser pescador? Quan vas començar i quan et vas jubilar? Fa molt?
Vaig començar als 15, al plegar de col·legi de l'escola de Quimar. Llavors, com el vaig jubilar, ja en tant hi anava el que ha estat patró, i això té una cosa, Marc, com un pagès. Un pagès com es fa gran, ja no d'allò, va allà a l'hort i mira, fa coses recordant la seva època del seu treball.
Doncs avui hem après i hem conegut un art que, com bé explicàvem, servia per recollir materials que quedaven al mar, un cop els pescadors ja havien aixecat les xarxes. La tradició i la història d'una eina que ha apropat l'expescador Pau Pons i també, com dèiem, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i també la responsable de l'Espai Far, la Mar Sánchez. Moltíssimes gràcies a tots dos per atendre'ns i un dia d'aquests l'hem de fer servir, hem de sortir a pescar i el fem servir una altra vegada.
I tant.
Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A reveure. Aprenent molt gràcies a aquest espai que ens ha apropat avui l'Ivan Fernández i que ens ha permès aprofundir en el món de la pesca. Nosaltres tornarem d'aquí 3 minuts i volem acabar el programa, com sempre, tots els dimarts, parlant amb una dona de mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 8:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir la... I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Vam estimar, d'acord, no ens enteníem. ens sàvem estimar. La por, si l'aprofites, es torna a cerimònia. La por, si l'aprofites,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Avui és dimarts i coneixem, reflexionem, conversem amb una dona de mar. Ens agrada fer-ho i estem descobrint perfils, personatges, persones que treballen, han treballat i ho fan amb una passió infinita i que ens ensenyen moltíssimes coses de les seves experiències. Avui, Isabel González, a qui coneixem?
Doncs mira, coneixem a l'Anna Bozzano. Ella és biòloga marina, doctorada en Ciències del Mar. Després de 20 anys treballant a l'Institut de Ciències del Mar, investigant sobre la biologia dels peixos, decideix fer un canvi a la seva vida i crear el seu propi projecte, el Peix al Plat. L'objectiu, doncs, fer arribar tots els coneixements a la ciutadania després de comprovar que moltes vegades estem menjant, però no sabem què mengem. I un exemple d'això el tenia a l'escola dels seus fills, per exemple. Va veure que els menús incluïen panga i va decidir que aquí calia actuar directament.
Com a bióloga va dir aquí...
Aquí alguna cosa va malament, ens posarem a treballar. D'aquesta i d'altres inquietuds, l'Anna decideix començar a transmetre tots aquests coneixements per posar el seu granet de sorra en aquest canvi de consum i també de coneixement.
Doncs coneguda la història, coneixem a la persona. Anna Bozzano, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Ui.
Moltes gràcies per convidar-me. Em sentiu bé?
Perfectament. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Sí. Molt contenta d'estar aquí. Sí, sí.
I queda molt per explicar? S'ha d'explicar molt o s'ha fet feina en aquest sentit?
S'ha d'explicar molt encara, perquè sobre els peixos, sobre el mar, sobre la contaminació... Jo començo moltes vegades les meves xerrades explicant que el mar ens dona el 50% de l'oxigen que respirem. Amb això la gent es queda sempre una miqueta sorpresa, perquè pensem que l'oxigen només arriba de les plantes, dels arbres. I llavors, pensant en això, clar, hem de cuidar un medi tan important per nosaltres, no? I per cuidar-lo hem de conèixer-lo. I llavors la millor manera és profunditzar i apropar-se al que tenim aquí, realment al costat, els nostres peixos, la pesca que tenim aquí. Tenim pesca tradicionals de tota la vida, tenim pesques més noves, amb més tecnologia, però ens proporciona uns peixos fantàstics i que moltes vegades no coneixem.
Aquesta és precisament la part, la frase que ha dit l'Isabel i que tu ara mateix repeteixes i que em crida molt l'atenció. No sabem el que coneixem, el que mengem. Bé, sabem que són peixos, sabem que venen del mar i sabem que han estat pescats. Però poca cosa més.
A vegades ni tampoc això, perquè hi ha els casos de la dorada i del llobarro, que, clar, hi ha molts peixos d'aquicultura que tenim a l'abast i no sabem distingir-los, perquè a vegades les peixateries no posen el cartell i la informació adequada. I això és un altre punt important perquè el consumidor pugui escollir amb responsabilitat, no?
Però precisament de l'etiquetatge i de la identificació del peix, la pròpia administració, la Generalitat, els gremis, les cofradies han fet bandera, és a dir, han dit no, aquí tenim, som curosos. Pel que sembla, aquesta és la teoria, el dia a dia no sempre és així.
A les cofradies es fa, és obligatori totalment. El gremi de peixaters sé que hi ha una pressió perquè els minoristes també ho posin a les seves peixateries, però es perd una miqueta el control, no? Quan arribem, diguem, als petits venedors, no? I llavors és allà on hem de treballar més, perquè tothom actuï segons les normatives de la Comunitat Europea, que va entrar en vigor el 2014, de l'etiquetatge, i necessitem, com consumidors responsables, saber de d'on arriba el peix, quants dies té i com es diu, i tota aquesta informació que és necessària, no?, per escollir bé el producte que ens posem a la taula, no?
Escolta'm, ara que ho has dit, i com es diferencia un de piscifactoria d'un pescat salvatge?
Bueno, normalment el que tenim una miqueta d'ull lo veiem de seguida, però el preu, òbviament, és un indicador. Després, un peix de piscifactoria té els peixos de piscifactoria tenen tots a la mateixa mida, o molt semblants, i després el color és una miqueta més apagadet, no?
No brilla tant.
Però sobretot això, una miqueta menys, no? Depèn dels peixos, no? Però sobretot el preu i la mida tot igual. El mar no té mollos i llavors quan pesquem una espècie tenim petits, mitjans, grans, no? Una miqueta més variats. I en canvi a l'aqüicultura ja sabem que extrauen els peixos de les piscines amb una mida de mercat, que és més o menys estàndard.
Quan sovint parlem de peix i fem referència a notícies que tenen a veure amb el peix, darrerament ens espantem o ens preocupem, sobretot aquells que estem més a l'aguait d'aquest tipus d'informació, no? Perquè clar, d'un temps ençà han descobert que els peixos tenen mercuri, tenen plàstics, tenen, avui parlàvem d'antibiòtics, tenen tot un seguit de productes que llancem al mar, que ells absorbeixen i que després nosaltres, a través de l'alimentació, incorporem al nostre organisme. I això ens preocupa.
Sí, bueno, hem de distingir totes aquestes tipus de contaminants. Pel que fa als metalls pesats, sí que podem fer alguna cosa, és a dir, si tenim metalls pesats al mar i si és veritat que els peixos absorbeixen i els metalls pesats no es metabolitzen, és a dir, es queden al cos de l'animal, no? Però és veritat que s'acumulen amb el temps. Llavors podem escollir menjar peixos que no han viscut molts anys, llavors no han acumulat tant metalls pesats, i reduir el consum d'aquells peixos que sí, que han viscut molts anys i segurament tenen més metalls pesats, com és la tonyina, com són l'emperador, com són els taurons. Tots aquests animals acumulen més metalls pesats. Llavors, millor reduir el consum d'aquestes espècies i anar més cap a espècies de vida curta, com és el peix blau en general, la sardina, el seitó, el sorell, el barat, i altres espècies que poden substituir d'alguna mena la tonyina, que són el bonítol, que són la bacorreta, que són altres tipus de petits túnids, no?
Per tant, es pot d'alguna manera minimitzar aquest impacte al qual jo feia referència.
Exacte, a la nostra salut sí. I perquè fa el plàstic, sí, hem de pensar que sí que els peixos podem trobar restos de plàstic, de microplàstic, és un plàstic més petit de 5 mil·límetres. Però nosaltres no mengem el que és l'estómac ni l'intestí de l'animal. Llavors, directament no ingerim els plàstics que ells han ingerit. Però sí és veritat que s'estan fent estudis, i no puc dir el resultat perquè tampoc ho sé, que estan veient com els sucs gàstrics estan atacant els plàstics, el microplàstic que tenen durant la digestió als peixos, sí, i alliberen substàncies de les que està fet el plàstic. Llavors aquestes substàncies sí que poden passar al metabolisme de l'animal, al cos de l'animal, i nosaltres absorbir-la. Això és on està la ciència en aquest moment.
Estic a la teva plana web, el Peix al Plat, en aquesta plana
quina
web.
Quina il·lusió.
No, home, no, escolta'm, aquí sí, sí. Hem vingut a parlar una mica de tot. I és molt curiós, em crida molt l'atenció el fet que no coneixem totes les espècies que són autòctones, que són pescades pels pescadors i que tenen un alt valor i un alt contingut alimentari i un baix valor econòmic. Ens quedem sovint amb les que són més cares i més conegudes.
Exacte. Bueno, normalment també jo demano a la gent que ve a les meves activitats de dir-me quin peixos ha menjat recentment, en les últimes setmanes o al mes o així, i no supero mai les 10, 12 espècies i sempre les mateixes. Mm-hmm. És a dir, el lluç, el llenguado, el rap, la sardina, el seitó, això sempre. I després el salmó, sempre, també, que el salmó no és una espècie que existeix al Mediterrani, i el bacallà, que tampoc, encara que lo tenim aquí com una espècie de la nostra gastronomia, no? Però el bacallà no existeix al Mediterrani. I després dorada i llobarro de la piscifactoria. Aquestes són les espècies clàssiques que tothom de peixos, eh? Després anem a la gamba, a la cigala, al pop roquer, però, per exemple, per el pop podem escollir el pop blanc, que és una altra espècie autòctona, molt bona també i menys coneguda i més assequible. Del calamar tenim una altra versió que és la canana, la mateixa història del pop blanc, i tenim molts més peixos que tenim a l'abast de proximitat i ben accessibles, no? de preu. El problema qual és? Són les espines. Tots aquests peixos tenen més espines que els altres i no tenim la costum de saber menjar o simplement netejar el peix una vegada que lo tenim al plat. Si sabem netejar bé el peix, realment no mengem moltes espines, però és qüestió de practicar una mica, no?
Per tant, tenim un problema de ganduleria, no? Som ganduls, no volem espines.
Bueno, de costums.
Bueno,
jo
costums.
No la posaria en negatiu o en positiu, perquè això no és qüestió meva jutjar, no? Les costums de ningú. Però sí que, per exemple, a casa meva, jo tinc dos filles i, com tots els nens, no li agrada el peix perquè tenen les espines. Llavors feia un joc que era a veure quin de les dues treia les espines més gran i després li donava un petit premi. Llavors, ara les meves mengen el seitó sencer, amb tota les espines i la cua.
Déu-n'hi-do. Que... Pues comenceu a posar a prova. Aviam si així lograrem que s'ho mengin, tot. Bueno, hi ha aquesta... Tu li has dit aquesta falta de costum i també un tall a la transmissió d'informació. No hem après a netejar adequadament el peix i això ens genera aquest problema, no? Aquesta tensió.
Sí, una miqueta, sí. És una cosa que a mi m'agradaria que les escoles s'ensenyessin més, es donessin més informació sobre el menjar en general, no només sobre el peix, no? Perquè és una cosa que ens portarem tota la vida. Llavors, és important aprendre a menjar bé.
Precisament a les escoles és on, i d'una experiència escolar, és quan tu decideixes canviar una mica la teva experiència vital, no? el teu objectiu. I ara la pregunta la farem tota la malícia del món, eh? I que ningú se m'enfadi, però què eren d'ensenyar de peixos a les escoles si els hi posaven panga?
Sí, sí, bueno, el panga és una espècie que ha entrat amb molta potència a totes les escoles d'aquí, però de tota Europa, eh? Perquè és un peix que es produeix a Vietnam, sobretot, bueno, a l'est, als països asiàtics, i és un peix d'aigua dolça, llavors té molt poca quantitat d'omega-3. Nosaltres donem el peix als nens pels omega-3, un dels motius, i aquest peix no té. És d'aqüicultura, té diversos problemes perquè és una zona d'aqüicultura una miqueta més contaminada, diguem, sí, de l'habitual. És a dir, té molts problemes, però entra tranquil·lament a la Comunitat Europea perquè les normatives que es posen les compleix, és a dir, és reglamentari, i no té sabor a peix.
Clar.
I llavors té el sabor de lo que li posem, de la salsa, de com el cuinem, i no té espines. Llavors, clar, amb preu baratet i amb aquestes situacions, condicions, característiques, entra, bueno, superfàcil als col·legis. El problema que no té els valors nutritius que té un peix de la costa, no? De mar i de la costa. I llavors hem començat, jo vaig començar a fer campanya en contra d'aquest peix molt abans de que hi hagués una campanya mediàtica, perquè, bueno, tenia els coneixements científics, no, darrere, i sí, ho vaig aconseguir. I llavors van treure'l i jo estava molt contenta. I a partir d'ahí, clar, la gent em deia, però ara què posem, què mengem, com ho fem, no? I a partir d'ahí, digo, no, ja necessitem posar en marxa un projecte que doni a conèixer totes les potencialitats que tenim aquí a la nostra mar, no?
I per això et dediques a fer xerrades, tallers, ensenyes a la gent com es neteja un peix, ensenyes a la gent les diferents espècies, fins i tot els portes a visitar les cofradies, les llotges, les zones de pescadors, perquè coneguin exactament l'origen d'allò que es porta en el plat. Suposo que amb una manera de que hi hagi aquesta, s'estableixi aquest vincle, no?
Sí, correcte. Jo amb el temps he aconseguit ser ara la responsable de turisme pesquer de la Confraria de Pescadors de Barcelona, i perquè crec que la gent ha de conèixer tot el recorregut del peix, no? Des del mar fins al seu plat. I el primer pas és, òbviament, anar al port i veure com arriben les barques cada dia, com aporten el peix, com es fa la subhasta, les diferents espècies que tenim, les característiques del peix fresc, i aquest és el primer pas. I em vaig sorprendre bastant, i cada dia em passa, que si ve a fer la visita gent d'aquí, local, estan molt sorpresos, perquè per una banda no sabien que hi havia encara un port pesquer a Barcelona, i per l'altra, que no sabien que hi havia tota aquesta varietat de peixos que es feia a la subhasta, i que encara hi ha un entorn tan, tan característic, amb tanta cultura marinera tradicional de Barcelona, que sembla que s'hagi perdut en les altres parts de la ciutat, no?
Per tant, no només expliques la qüestió pesquera del peix, sinó que a més expliques la qüestió pesquera com a indústria, perquè ha quedat oculta darrere d'aquesta gran mole que és el port de Barcelona, amb tots els seus molls i amb tota la seva indústria i la seva nàutica.
Correcte, i explico sobretot que els pescadors són els últims productors primaris que tenim a Barcelona. No tenim pagesos, no tenim altres tipus de productors primaris, i el peix és l'últim aliment salvatge que tenim realment, no? I llavors hem de cuidar tant els pescadors com col·lectiu, com el peix, perquè si cuidem els dos aspectes, també en cuidem el mar, no?
Però de peix n'hi ha poc, eh? És a dir, no en queda, en queda molt poquet.
depèn de les espècies. No podem generalitzar, perquè no estan estudiades totes les espècies que tenim aquí a la nostra mar. Les que sí estan estudiades i d'interès pesquer sí que estan sobreexplotades, és a dir, estan en una condició en què pesquem més de que la pròpia espècie pugui aportar a si mateixa, no? I llavors sí que els científics estan intentant fer o crear xarxes per poder reduir una miqueta l'impacte de la pesca sobre aquestes espècies, però d'altres espècies no sabem res de res, i llavors no podem dir hi ha poc, hi ha molts, hi ha... que fins que no s'estudi una espècie no podem dir-ho, no? Hi ha indici que algunes espècies no estan tan malament.
Val.
Llavors, un pas fonamental per ser un consumidor responsable és diversificar el consum. Si nosaltres, tothom, anem a menjar el lluç efectivament és una de les espècies més sobreexplotades del Mediterrani.
Clar.
I Espanya és el primer consumidor de lluç d'Europa. Però hi ha vida més enllà del lluç, eh? És a dir, tenim moltes més espècies. I llavors podem, de vegada, algunes vegades, fer algun canvi, direm, mira, en canvi de lluç de sempre, pues provem, no sé, una bròtola, provem una maira, provem una mollera, provem altres espècies molt semblants al lluç, en aquest sentit, o si no, podem anar a tot el peixos de roca, que són supersabrós, tenen moltes espines, sí, és cert, però tenen és un peix que dona gust a l'aigua quan fem el fumet. Sí. Llavors, si és un peix que dona gust a una cosa que no té gust, imagina't, molt de gust ha de tenir, no?
Clar.
I llavors sí que jo sempre també ho dic, que aquest peix de roca, si lo trobem amb una mida una miqueta més gran, podem fer qualsevol suquet, com fan els pescadors quan fan el ranxo a bordo, no? Mm. Ells utilitzen totes les espècies, la posen amb patata, fan una miqueta d'oli, una miqueta de vi blanc, una miqueta de tomàquet, i surten uns plats, però brutals.
Sí, sí, es menja de meravella a bord. Escolta, hi ha una dada, ara ho comentaves tu, una dada que em crida molt l'atenció. Espanya és un dels majors consumidors de peix del món.
Sí.
És molt curiós, amb la de poc peix que mengem, saps? És a dir, deuen menjar molt poc a la resta.
Mengem 40 quilos de peix per persona i any, eh? No està mal. Ens supera en Europa, ens supera Lituània, que no té un impacte molt gran perquè són poquets, sí. I ens supera Portugal.
Però quan
i el món ens
quan d'aquest peix amb varites de pescado? Que aquest és la segona part de... M'entens? Si quan d'aquest peix mengem ens el mengem amb varites de pescado, que és pescado, però que no és del que estem parlant.
Que no és pescado.
Exacte.
És pescado.
Exacte, saps?
Això sí que no ho sé, però jo crec que aquestes dades reporta la FAO són dades de peix, és a dir, de veritat, no? Diguem, peix, mariscos, cefalops, és a dir, sèpia, polp i calamar, tots junts fem uns 40 quilos de peix per persona i any, no? I el resto ja no ho sé, a casa meva des de luego les barrites no entren.
Fa anys que no entra una barrita a casa teva.
No, és que no ha entrat mai, ni la meva mare comprava, no? Jo el que tinc la sort de que la meva mare i la meva àvia eren molt consumidores de peix. Llavors jo des de petita arribava a casa i hi havia cada dos o tres dies un peix diferent, i per això per mi no és tan raro, no?, menjar peix diferent, perquè sempre ho he fet. Llavors penso que la cultura és fonamental perquè tinguem un coneixement, no?, del medi i de les diferents opcions que tenim.
Mm. Deixa'm fer-te una qüestió. Canvio radicalment de tema, però és que no vull acabar sense preguntar-te, perquè clar, tu has estat biòloga marina, doctorada en ciències del mar, 20 anys treballant al CSIC, i hi ha un àmbit de la teva investigació que m'ha cridat molt l'atenció, la trobo molt curiosa, i és com s'adapten els ulls dels peixos a les diferents intensitats lumíniques del mar. Ho trobo meravellós. Perquè, clar,
jo estava fascinada.
Sí, és d'aquelles coses que a tothom li fa molta angúnia. Crida molt l'atenció, pum. Però pel que sembla, són uns elements... els ocular, com a orga, és un element molt complex, l'ull del peix.
Clar, bueno, l'ull del peix és molt semblant al nostre ull, és a dir, la forma i l'estructura i tots els elements que tenen l'ull del peix és el mateix que tenim nosaltres, però amb característiques peculiars que ho fan adaptat al medi marí, no? I el que és interessant al mar és que la llum se'ls va perdent, no?, se va extingint conforme anem cap a baix, sí, a l'aigua, no?, fins a arribar als 1.000 metres de profunditat, on no hi entra, no hi arriba cap llum natural, res. I a 1.000 metres, i a 2, i a 3, tenim peixos amb ulls grans. Saps? I com s'han adaptat i per què ho fan servir. I un cas molt, molt curiós és un peix de l'Atlàntic, que viu també a 2.000 metres de fondària, que té debaix de l'ull, sí, un emissor de llum, no?, de bioluminescència, i és vermella. Llavors, aquesta profunditat, com, bueno, totes les persones que fa submarinisme saps que baixant, sí, ja el vermell desapareix, no?, en poquets metres, no? I llavors, aquesta profunditat, òbviament, el vermell no es veu per res, però ells lo fan servir per reconèixer entre ells, i com una mena de linterna per caçar les preses, perquè les preses no poden veure el vermell. Llavors, a mi em sembla això superfascinant. I, bueno, aquest és un exemple que teníem a l'Atlàntic, però aquí a casa tenim adaptacions més senzilletes, però també fascinants igual, no? Tenim ulls tubulars que miren cap arriba per captar la poca intensitat de llum que arriba, per exemple, a 500 metres. Uh-huh. Llavors hi ha peixets de 2 o 3 centímetres que tenen aquests ulls que són com un petit tubo en canvi de ser rodons, no? I llavors cap a dirigit, encara que ells mirin, diguem, el cos miri cap endavant, els ulls miren cap amunt, no? I per captar aquesta petita llum que arriba a aquestes fondàries, no?
És fascinant, però fascinant del tot, perquè a més l'ull del peix sol ser un element que a la gent li fa una mica de recança, sol ser el primer que li dius al peixeter que et tregui, tregui'm el cap i els ulls fora,
i els ulls,
saps? Això no ho vull
veure. Això perquè sí que no es menja, no? Però des d'un punt de vista d'ecologia adaptativa són fantàstics. Tenen, alguns poden veure en color, altres tenen adaptacions per distingir el menjar que està reptant al fons del mar. És a dir, tenen moltes coses interessants.
Que bé, podríem dir que els peixos són intel·ligents.
Ah. Això no ho sé.
Vale, molt bé.
Intel·ligència és una... clar, tenim que testar, no? La intel·ligència s'ha de testar. No podem dir que són intel·ligents.
Anna,
no ho sé.
Hem estat parlant molta estona sobre el consum de peix. Jo vull que la gent conegui el teu projecte. Cap on els puc dirigir a l'hora de saber doncs, bé, com trobar informació, com participar dels tallers, com fins i tot comprar una caixa de peix que ofereixes poder arribar a casa, aquesta caixa de peix.
Sí,
on
sí,
els
sí.
Has de dirigir?
Bueno, s'han de dirigir a la meva pàgina web, que és la pàgina web del Peix al Plat. Si volen conèixer o fer les visites, hi ha una altra pàgina que es diu Barcelona Turisme Pesquer, que sempre és la nostra. Mm. I a les xarxes socials del Facebook, del Twitter, de l'Instagram, tenim activitats més o menys diàries allà també. Mm?
Doncs ja ho sabeu, aquestes són les planes webs, les xarxes socials on us heu de Turisme Pesquer per un costat i el Peix al Plat,
a
l'altre. Aquestes són on us heu de dirigir per conèixer més tota la feina que fa la convidada avui, l'Anna Bozzano. Anna, moltíssimes gràcies, he après molt. Ja ho posarem per aquí,
t'ho prometo. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, ha sigut un plaer.
Igualment, fins la propera. Cuida't.
D'acord, igualment, gràcies.
Gràcies. Demà tornem a les 4 de la tarda.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç diu l'escala i guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
sigues del tot fidel a les petites coses. No t'has donat volar sobre el callat abisme.
Bona tarda, són les 7.